dedicat tants diners de manera directa als creadors de contingut, l'Institut de Turisme de l'Estat espanyol ha engegat un pla per contractar els serveis d'influencers de tot el món, en especial de l'Orient Mitjà, Estats Units i Llatinoamèrica. Les empreses han optat en dubtar aquesta licitació i seran elles qui gestionin tota l'experiència als creadors de contingut. D'aquesta manera també volen treure pressió turística a la costa i a les illes i repartir-la cap a l'interior. Fins ara el model estava centrat a Facebook, però ara aquest nou pla suma esforços a TikTok, des d'on s'haurà de fer promoció d'hotels, museus i restaurants.
Al Milano, l'icònic local de jazz de Barcelona podria tenir els dies comptats. Els responsables de l'establiment han fet un últim crit d'alerta per evitar haver de baixar la persiana. En un comunicat asseguren que el negoci rutlla, però que un restaurant italià ha arribat a un acord amb la propietària del local per comprar-lo.
El Milano està situat a la Ronda Universitat, una zona plena de grans cadenes de restaurants, i és un dels espais musicals que ha cultivat el planter actual de jazz del país, on han fet les seves primeres passes artistes com Rita Payés o Sara Terraza. Els responsables del local denuncien que triomfi l'especulació i la massificació turística i adverteixen que això perjudica el teixit cultural de la ciutat i enterra encara més la cultura dels clubs i dels locals de música. Per tot això han fet una crida a l'administració pública. Esperen que no es declarin ni impotents ni còmplices del que està passant. També demanen ajuda a la comunitat de músics i els recorden que per poder viure els calen espais on poder-se fer escoltar.
I encara amb l'àmbit musical apareixen nous detalls de la vida privada d'Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab, I said no. Els mateixos pares de la cantant han filtrat fragments al diari de Telegraph del seu dietari. Ho han fet amb motiu de l'aniversari de la cantant, que hauria complert 40 anys el proper setembre.
Fa gairebé 12 anys de la seva mort, ara els pares de la cantant han fet un recull de les reflexions i les intimitats que portava escrivint des de ben petita. En els fragments publicats s'hi pot llegir el punt de vista de la cantant i diu que sempre es va sentir diferent a la resta. També parla de la seva relació complicada amb la família i amb els pares, sobretot el seu pare, que la va abandonar, però que va tornar a la seva vida tan bon punt va començar a tenir fama mundial. De fet, la cantant també hi explica curiositats com que va escriure el seu èxit Rehab després d'una conversa que va tenir amb el seu pare.
I de música al cinema, perquè el director Juan Antonio Bayona competirà al Festival de Sant Sebastià amb la seva darrera pel·lícula La Sociedad de la Nieve. Serà la primera vegada que el director català competeix a la secció Perles del Festival, un premi que otorguen els assistents.
El festival començarà el 22 de setembre i s'allargarà fins al dia 30. Ara bé, l'estrena del film serà un mes abans, ja que clausurarà el Festival de Venècia. El film està basat en fets reals. Explica la història de l'accident d'avió de la Força Aèria d'Uruguai que va caure amb 45 persones a bord enmig dels Andes. Van trigar 70 dies en trobar-los i només van sobreviure 16 passatgers. La pel·lícula és una producció de Netflix, però encara no se sap quan s'estrenarà a la plataforma.
I pel que fa a la música, avui David Bisbal posa el colofó final al Festival de Cap Roig. Ai, 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 Andalús farà l'últim concert a l'escenari de Calella de Palafrugell amb totes les entrades venudes. El nou espectacle de Bisbal arriba amb un repertori renovat, amb alguns dels grans èxits dels seus 20 anys de carrera, però també temes del seu últim disc, en què inclòs des de tocs pop dels 80 fins a sons llatins com la bachata. I ben a prop, a Pals, també hi arriba Elena Gadel. Deja'm entrar, vengo helada por paredes y cristales, abrí tejados y pechos donde pueda calentar. Elena Gadel, que juntament amb Marta Robles, líder de Les Migues, seran també les encarregades de tancar el festival Musicat de Pals, amb l'espectacle Les dones de la meva vida. En aquest cas, es tracta d'un muntatge que hi presenten un repertori en clau femenina amb la veu de Gadel i la guitarra flamenca de Robles, en què també versionen temes de Maite Martín, Maria del Mar Bonet, Clara Peia, Maria Arnal i Lola Flores, entre d'altres. I encara a la Costa Brava, un altre festival que arriba en el seu punt final és el Festiu de Calonge i Sant Antoni, que ho fa més amb Manu Guix. Vull moments que et moris per ballar i d'altres... Continua amb la seva gira del seu disc Moments i en aquesta ocasió actuarà acompanyat de la seva mítica banda de veterans que sumaran encara més energia dalt de l'escenari. A més, avui és Festa Major Sitges, per on passen la Fumiga. Que serà de nosaltres dos estrans, les sis mortes, les viatges... no serà més l'únic grup valencià de l'escenari avui, perquè també per les barraques hi actuarà Xavi Sarrià, exlíder d'Obrim Pas, mentre que tancarà en la nit les que faltaven. I és clar, aquest estiu tampoc no hi ha i pot faltar a Catalunya una festa sense els tiets. El grup de moda de l'estiu passa avui per Ascó, en una nit en què també hi actuarà Sofia Aylar. Pel que fa als esports, aquesta nit de divendres ha començat la segona jornada de la Lliga, una jornada en què el Barça s'estrenarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc demà contra el Cádiz i en què serà al Camp Blaugrana fins al juny del 2024, Pau García.
Es preveu que l'assistència sigui similar a la del dia del Gamper, quan hi va haver 35.000 espectadors. Els socis que tenen passi de temporada i van confirmar la seva assistència abans del dilluns, rebran les entrades com a molt tard aquesta tarda, 24 hores abans de l'enfrontament. No cal que s'imprimeixin i tampoc cal portar el carnet de soci. Sí, però que es pot requerir un document identificatiu perquè, per qüestions de seguretat, totes les entrades són nominals. En cas que hi hagi incidències, hi haurà punts d'atenció al soci al mateix estadi Lluís Companys per poder resoldre possibles problemes. Els socis que no havien confirmat assistència en el termini reglamentari, ahir es va obrir novament el formulari per poder recuperar i confirmar l'assistència si encara hi ha disponibilitat en la zona que havien escollit. En clau esportiva, el club no inscriurà cap dels jugadors pendents abans del partit de demà. No hi ha hagut moviments i, per tant, no s'ha generat espai salarial. Per tant, Marcos Alonso i Iñaki Peña hauran de tornar a veure el partit des de la banqueta. Xavi, que també serà a la grada perquè va ser sancionat en dos partits per l'expulsió a Getafe, no tindrà disponibles tampoc Ronald Araujo, que no tornarà fins després de l'aturada de seleccions, ni Rafinha, que també va ser sancionat per la vermella que va veure a Getafe.
Als despatxos, la directiva ja està treballant per renovar en un dels pilars de l'equip, el porter Marc-André Ter Stegen.
Sí, el porter renovaria fins al juny del 2024, segons va avançar el diari Marca, i amb un diferiment del salari dels dos primers anys per donar més marge financer al Barça. L'alemany ara mateix té contracte vigent fins al 2025 i des de fa mesos estan negociacions amb el club. La intenció de les dues parts era arribar a un acord de llarga durada. Tot plegat en una situació econòmica que ha portat el club a deixar les seccions sense poder fitxar per afrontar les greus lesions de Ferrao, en el cas del futbol sala, i d'Omen Makuk, en el cas de l'handbol. El brasiler té un trencament parcial del tendó d'Aquiles i mínim estarà 6 mesos de baixa, mentre que Makuk es perdrà segur tota la temporada que ve després de trencar-se el lligament creuat i també l'extern del genoll. Per cert, que la situació econòmica també ha obligat el club a retirar el servei de taxis que pagava els jugadors del planter per desplaçar-se als entrenaments des de feia 25 anys. Ara el substituirà un servei de bus.
Més enllà del Barça, què més tenim de la resta de la jornada, Pau?
Doncs ahir es van jugar el Mallorca 0, Villarreal 1 i el València 1, Les Palmes 0. I avui juga el Madrid al camp de l'Almeria amb una novetat. Carlo Ancelotti va confirmar que encara no jugarà Kepa a la porteria. El substitut de Courtois s'asseurà a la banqueta i tornarà a jugar l'ucraïnès Lunin.
Kepa se está adaptando muy bien la primera semana de trabajo con sus nuevos compañeros. Ha mostrado lo que ya conocemos, mucha calidad, mucha personalidad en la portería, por el hecho que se está adaptando. Mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao, en los próximos partidos veremos.
A part de la porteria, Eduardo Camavinga no va participar en l'entrenament d'ahir per una sobrecàrrega, però tot i així ha entrat a la convocatòria i es valorarà a l'últim moment si pot jugar en un partit on els blancs buscaran el segon triomf de la temporada. A part, també jugaran el Real Societat Celta i l'Osasuna Atlètic de Bilbao.
I a segona divisió, l'Espanyol avui rep el Racing de Santander en el primer partit de casa de la temporada i sense públic, com a càstig per la invasió de camp del darrer derbi.
Sí, Javi Puado segueix tocat i no ha entrat a la convocatòria, ni tampoc ho ha fet César Montes, que es nega a jugar. La novetat principal és Pere Milla, que podria debutar demà amb la samarreta blanquiblava, si té la duda, avui amb la samarreta blanquiblava, i Antonio Roca, extrem del filial. Luis García valora l'arribada del davanter lleidatà.
Bueno, pues Pere es un futbolista que nos aporta muchísimas cosas. Tiene versatilidad para poder jugar en diferentes posiciones, lo cual es muy positivo. Viene con mucha ilusión, con muchas ganas. Ya lo ha dicho él en su presentación, nos aporta gol, nos aporta pozo, experiencia, conoce la categoría, ha conseguido también ascensos.
Per acabar, un apunt de mercat, i és que l'Espanyol és un dels equips que s'ha interessat per Álvaro Aguado, que va acabar contracte amb el Valladolid i ara mateix està lliure.
En futbol internacional, a França, el PSG visita el camp del Toulouse, en el que serà el debut, segurament, d'Ousmane Dembélé com a nou número 10 de l'equip parisenc.
Sí, i també hi ha entrat a la convocatòria Kylian Mbappé. A la Premier, el Manchester City de Pep Guardiola rep el Newcastle i el seu veí, el Manchester United, visita el camp del Tottenham. Precisament el seu exdavanter, Harry Kane, va fer ahir el primer gol amb la samarreta del Bayern de Munic, que va guanyar 0-4 al camp del Werder Bremen. I als Estats Units, la propera matinada a les 3 hora catalana, es juga la final de la Leagues Cup entre l'Inter de Miami i Nashville, amb la possibilitat que Leo Messi aixequi el primer títol amb l'equip de Florida. Les entrades per veure aquest partit han anat des dels 400 fins als 1.400 dòlars.
Tot plegat mentre demà la selecció espanyola femenina afronta la final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda contra Anglaterra. Una cita històrica perquè és el primer cop que Espanya ha arribat tan lluny en un Mundial i perquè guanyi qui guanyi en sortirà un campió inèdit. Ara fa uns minuts que ha parlat en roda de premsa els respectius seleccionadors. Anem, per tant, cap a Sydney amb l'enviat especial de RAC1, Aleix Graell. Bon dia, Aleix.
Bon dia, doncs sí, els dos entrenadors acaben de parlar, per la seva banda Serena Wickman i per la banda estatal Jorge Bilda. En la roda de premsa de la selecció espanyola també hi havia Irene Paredes, que la jugadora del Barça parlava de somni, una oportunitat, allò que les jugadores durant molts, molts anys, especialment les veteranes d'aquest equip, han vist com el somni a complir, una final del Mundial. Asseguren que avui entrenaran bé, ara mateix estan entrenant a l'estadi on demà jugarà aquesta final, al Parc Olímpic de Sydney, i deia que aquestes eren les seves sensacions.
La mayoría de las que estamos hoy aquí hemos crecido muchas veces pensando que no era nuestro lugar, ¿no? Que el fútbol era un lugar que no te pertenecía, que te han puesto pegas, que te han puesto los peores horarios, que te ha entrenado gente que casi no estaba preparada para ello, y a medida que han pasado los años hemos subido de nivel, pues bueno, se nos han dado esas condiciones, pero sabemos que en el fútbol amateur todavía no pasa.
I el que fa al terreny esportiu, Jorge Bilda ha tornat a repetir que ells jugaran amb l'estil que ja reconeix Espanya, tenir la pilota, possessió, buscar amb la rivalitat, a buscar els espais curts, i a més que fa un any, quan es van enfrontar a l'Eurocopa i a l'Anglaterra havia guanyat a Espanya, ell creia que tenien millor equip i que haguessin pogut guanyar aquell partit.
Eso fue un partido, supimos que estuvimos por encima, al final el resultado es lo que cuenta, es lo que quedó, pero yo sé que Inglaterra sé lo que sintió en ese partido y sabe lo que tiene mañana adelante. Entonces, bueno, claro que sí, siempre son buenas referencias, son partidos de la máxima exigencia, y lo bueno pues es que el equipo ha seguido evolucionando, ha seguido creciendo.
Un equip que ha crescut i demà tornarà a tenir les 23 disponibles. Una roda de premsa més que a Jorge Bilda se li ha tornat a preguntar sobre la polèmica de les 15. Ell ha volgut tancar files, assegura que la moral a l'equip és alta i que a més es porten bé.
Gràcies, Aleix. I qui sens dubte és un dels noms d'aquest Mundial és Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça de Sant Pere de Ribes. Està rebent elogis de tot el món del futbol pel gran Mundial que ha fet fins ara. L'últim en sumar-s'hi va ser ahir Pep Guardiola.
Aitana Bonmatí és una jugadora de la qual estic completament enamorat per la seva manera de jugar. Diria que és la versió femenina d'Iniesta. Juga al Barça, que ha tingut un impacte increïble al futbol femení.
Aitana Bonmatí, doncs, que serà demà amb aquesta resta de l'equip en aquesta final a partir de les 12 del migdia i que, per cert, podreu seguir també a través de RAC1, i és que aquesta emissora retransmetrà íntegrament el partit des d'un quart d'hora abans.
RAC1. Aquest diumenge la final del Mundial Femení de Futbol es juga a RAC1. A les 12 del migdia, a Sydney, Espanya-Anglaterra. L'equip de Jorge Bilda, majoria de futbolistes del Barça, vol continuar fent història contra l'actual campiona d'Europa. Viu el partit des d'un quart d'hora abans amb la narració de Laia Coll, els comentaris de Xavi Puig, Jaume Molló, Gerard Ballera, Marina Garrido i connexions amb l'enviat especial de RAC1 a Austràlia, Aleix Graell. Aquest diumenge, a partir de 3:15, segueix la final del Mundial Femení de Futbol a RAC1. RAC1. Tots som 1.
El des del Via Lliure, per tant, que demà ens hi posarem com sempre a les 9, però ho deixarem a 3:15, quan donarem pas a aquesta retransmissió de la final del Mundial Femení de Futbol amb tot l'equip, amb Laia Coll al capdavant i tot l'equip dels Esports de RAC1. Per cert, que encara un últim apunt de futbol, en aquest cas en clau de mercat, Pau, i és que el Barça ha traspassat la davantera brasilena a Geise Ferreira.
Sí, al Manchester United per 300.000 euros, el que la converteix en la venda més cara de la història de la secció femenina. Ferreira deixa Barcelona després d'una temporada on ha guanyat la Lliga, la Champions i la Supercopa d'Espanya.
I a la resta d'esports, què més tenim, Pau?
Doncs avui arrenca el Mundial d'Atletisme de Budapest amb la participació de 13 atletes catalans, una cita que s'allargarà fins diumenge 27 d'agost. Dels atletes de casa nostra, avui ja podrem veure competir Maria Vicente en salt de longitud i Esther Guerrero i Adel Mechal en 1.500 metres. A més, aquest primer dia ja tindrem 4 finals, una al matí dels 20 km marxa i 3 a la tarda de llançament de pes de 10.000 metres i de relleus. En motor, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Aquest matí quedarà definida la grella de sortida amb les qualificacions poc abans de les 11 i per la tarda, a les 3, cursa sprint a 14 voltes. L'italià Marco Bezzecchi amb Ducati va ser ahir el més ràpid, seguit de l'empordanès d'Aprilia Maverick Viñales, a 40 segon a 44 mil·lèsimes. El podem sentir en declaracions a DAZN.
He volado. Esa es la palabra. Ay, solo me ha faltado Bezzecchi, pero bueno, él también ha hecho un vueltón. Contento, la verdad es que contento, estamos trabajando bien. Lo que más me gusta es que cada vez que me monto en la moto, los chicos están entendiendo más qué necesito.
Àlex Espargaró 7è i Àlex Márquez 8è també disputaran la pole a la Q2. En canvi, Marc Márquez, que ahir va quedar 13è, i Pol Espargaró 15è, s'ho intentaran guanyar a la Q1. I acabem amb tennis perquè Carlos Alcaraz ha aconseguit classificar-se per les semifinals del Masters 1000 de Cincinnati després de superar l'australià Max Purcell en 3 sets, 4-3, 6-4 i 6-4. Alcaraz jugarà contra el polonès Hubert Hurkacz, número 20 del món.
Passa un minut d'un quart de 11 del matí.
RAC1, cada dissabte i diumenge, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
I a aquesta hora encetem ja la tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1. Avui tenim l'Abel Riu, politòleg especialitzat en relacions internacionals. Benvingut al Via Lliure d'estiu, Abel, què tal?
Gràcies, bon dia.
També la Susana Cuadrado, redactora en cap de La Vanguardia. També benvinguda, Susana, al Via Lliure.
Què tal? Bon dia.
I l'Alejandro Tercero, director de Consumidor Global. Què tal, Alejandro?
Bon dia,
que tu ja vas venir a Altafulla, per tant, ja t'han sentit. Exacte. Però també tindrem aquí uns quants dies al Via Lliure. I també aquí a l'estudi torno a tenir el Gori Massip, perquè ho explicàvem a primera hora. Avui Catalunya entra en aquesta primera, encara que pugui semblar sorprenent, onada de calor de l'estiu. Fins ara havíem tingut uns quants pics, uns quants episodis més breus de calor, però avui, en principi, durant aquests 4-5 dies tindrem un episodi més llarg de calor, i parlant sí que ja podem parlar d'onada, Gori.
Doncs sí, una onada de calor que començarà avui, i de fet, aquest migdia, aquesta tarda, podríem arribar ja als primers 40 graus cap a les comarques de Lleida, especialment al voltant del Pla de Lleida. De cara a demà diumenge, aquesta calor que va un pas més. De nou, amb aquesta probabilitat d'assolir els 40 graus, hi ha moltes màximes de 37-38 que s'estendran per molts altres indrets a l'interior. I els màxims que arribarien entre dilluns i dimarts, amb temperatures de fins a 41-42 graus a Ponent, a l'interior de la Vall de l'Ebre, però també es podrien assolir els 40, per exemple, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona. I tot i que no seran temperatures de rècord, sí que aquesta calor, doncs, es mantindrà persistent, perquè de fet dimecres, tot i que podrien recular molt lleugerament aquestes temperatures, encara alguna màxima podria passar dels 40. Això sí, entre dijous i divendres, clarament aniria a la baixa aquests termòmetres.
Déu-n'hi-do, perquè és allò que ho comentàvem abans, un estiu que hem tingut rècord de temperatures històrics, molts pics de calor, i quan ahir comentàvem això, no? Primera onada de calor de l'estiu, semblava com que no pogués ser, no, Susana?
A veure, és que com onada de calor, sabeu que necessitem 3 dies seguits de temperatures.
Però això... fa la impressió, no?, que portem setmanes en onada, no?
Que fa molta calor, sí, i estem tots bastant, bueno, parlo per mi, bastant farts de tanta calor, perquè no és que, evidentment, el juliol i l'agost ha de fer calor, però no cal que en faci tanta.
Exacte. No sé, Alejandro i Abel, com ho veieu vosaltres? No sé si us ha sobtat, aquesta dada, per dir així.
Sí, aquí la qüestió també és que, més enllà dels pics i les onades, tenim el tema de les mitjanes, que de forma irremeiable portem ja uns quants anys que van en augment de forma sistemàtica, i no només això, sinó que també els períodes de molta calor s'allarguen també, és a dir, tenim uns estius cada cop més llargs, i això també s'ha de vincular amb la qüestió del decrement de les pluges. I amb aquesta sequera, gairebé una situació que podríem anomenar de crònica, no? De ja un parell d'anys amb rècords històrics negatius, mm-hmm, des del punt de vista de pluges i precipitacions, amb uns pantans que estan amb uns mínims
sota històrics. Sota mínims, sí, sí.
Llavors, bé, el panorama general és preocupant, i això també aquí la reflexió hauria de ser des del punt de vista del model productiu i especialment de les afectacions per el que fa al model turístic, a l'impacte que té ara mateix en aquesta situació.
A més, avui explicàvem també que hi ha cada cop més municipis que han de fer talls de subministrament d'aigua. Per exemple, ja s'han sumat a Bellver de Cerdanya, que haurà de tallar durant uns quants dies l'aigua a la nit. Alejandro, no sé com ho has tot plegat.
Bueno, la clau és una miqueta què podem fer, si podem fer alguna cosa, no? Ho estàvem parlant abans a la pretertúlia, no? Que molts cops els tertulians tenim fora. Bueno, era una miqueta la preocupació, no? Que general, no? Generalitzada. Podem fer alguna cosa? Què podem fer, no? Perquè dona la sensació de que més enllà d'aquestes inversions d'alguna forma per pal·liar parcialment la situació, no? Com són les desaladores, almenys per tenir aigua de boca i algunes situacions així, l'agricultura ho té molt, molt difícil, molt difícil, no? Ho té molt complicat, no? I després reduir el calor per les persones, bueno, sí, l'aire condicionat, el treball a casa, els centres comercials, però bueno, això són parxes en realitat, no? Podem fer alguna altra cosa? O ens hem carregat ja el planeta, no? Que jo era el més pessimista, crec, dels tres, no? Quan parlava i no sé, té mala pinta, eh?
A veure, també és veritat que en principi havíem deixat molt lluny el que era la possibilitat de les restriccions. Mm-hmm. Sabeu que teníem aquí el clatell, sí, de cara al mes de setembre.
Fins novembre, no? Em sembla...
Sí, es deia fins al novembre, però no ha plogut ni una gota. Mm-hmm. S'espera que després d'aquesta onada de calor, potser de cara al dimecres, vinguin tempestes i de més, però tampoc sabem com anirà. Per tant, no sé si potser de cara en aquesta tornada de les vacances, i donat que els embassaments i els pantans tornen a estar en uns nivells preocupants, jo no sé si s'haurà de revisar, i ho deixo aquí sobre la taula perquè no ho sé, de fet aquesta possibilitat de que torni a aquest fantasma de les possibles restriccions domèstiques, em refereixo a pèrdues de pressió en pisos alts. Mm-hmm. Estic parlant evidentment de Barcelona, eh?
Sí, ja no en aquests municipis, diguem, que no estan connectats, sí, perquè, a grans xarxes importants.
Sí, perquè sinó... realment hi ha municipis, com ara comentàveu, no? Aquest de Bellver de Cerdanya, que estan començant a acostumar ja a això de que a la nit tanquem l'aixeta i no surti ni una gota d'aigua fins a les 6 del matí. Mm-hmm. Per tant, realment la situació de sequera és greu i realment tot el que va associat al canvi climàtic i que té afectacions no només en el clima sinó també en les temperatures, doncs obliga a fer reflexions importants.
Gori, ara la Susana comentava que potser a partir de dimecres venen alguna pluja, com això sí, és així?
Sembla que sí. Primer haurem de patir 4 o 5 dies, però a partir de dijous, divendres, baixada contundent de la temperatura i tempestes. I voldria afegir una cosa, i és que no només estarem parlant d'aquesta calor de dia, sinó que les nits seran infernals aquí a l'agost. De fet, ja aquesta passada ho ha estat tropical o tòrrida, però aquestes nits tropicals s'estendran per tot Catalunya. Només la zona del Pirineu se salvarà, i fins i tot podríem trobar nits tòrrides també a punts de l'interior. Per tant, nits en què la temperatura no baixi dels 25 graus tota la matinada.
Ja que tenim el Gori aquí, sí, si em permetreu...
I tant, i tant, endavant, Susana.
Escolta, un fenomen d'aquest estiu que vam estar comentant amb gent que és de l'Empordà i gent també que ha estat a Balears, és que la tramuntana ha desaparegut. Tens alguna explicació per això?
Els dies de l'incendi de Portbou, justament sí, va jugar a la contra aquells dies, però...
Sí, però no, fixeu-vos, o sigui, si voleu podem fer un sondeig, no?
Perquè, hi ha algun estudi publicat en què afirma que aquests darrers anys els dies de tramuntana s'han anat reduint.
I això no té a veure amb el canvi climàtic? Pregunto, eh?
Podria ser.
Estic posant en un compromís, aquesta, o potser sí, que... ja vindràs la setmana vinent i ens ho expliques, no? Pots
podria
estudiar-ho.
Podria ser.
Molt bé, mira, ja que parlem del tema sequera, la calor, una última hora també vinculat amb l'incendi forestal de Tenerife, del qual també estem molt pendents, evidentment, i és que s'ha complicat aquesta matinada, segons informen els serveis d'emergència canaris, que han fet la seva atenció habitual de primera hora del matí. El foc continua descontrolat i aquesta nit la situació ha empitjorat al flanc nord. Per això s'han hagut d'evacuar àrees de 5 municipis d'aquesta zona, des de les Baboseras fins al Ravelo Alto. El conseller de Política Territorial i responsable d'emergències de les Canàries, Manuel Miranda, explica que les flames no donen treva i que la situació s'ha complicat.
Las circunstancias del incendio han cambiado, la meteorología ha cambiado y hemos tenido que evacuar a los municipios de la zona norte de Tenerife. Es una situación compleja, una situación difícil la que se está afrontando, y le pedimos a la población la máxima colaboración con las fuerzas de seguridad.
El foc, que per cert ja ha calcinat també a 5.000 hectàrees, i aquest incendi ja es considera el més greu que hi ha hagut mai a la illa. Doncs escolta, Gori, moltíssimes gràcies també per actualitzar-nos aquesta previsió. Nosaltres fem res, una pausa de una mica més de 2 minuts, i de seguida entrem també en matèria en el tema de la investidura i també de l'oficialitat o no, aquest camí per aconseguir l'oficialitat de català, gallec i euskera. De seguida tornem.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure. Està viva. Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Amb els preus de Caprabo és un plaer comprar, i amb els descomptes d'estiu ens tornarem a enamorar.
Aquest dissabte a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't el 5% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te'n ets una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC més 1. Podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana arribem al capítol número 100 i per celebrar-ho hem preparat un episodi especial on fem un repàs de les 99 històries de cançons que hem passat al llarg de les 3 temporades del podcast. Si el voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som més 1. Estiu. Estiu a RAC 1. A RAC 1. Via Lliure. Territori cap de setmana. Amb Eudald Martínez.
2 minuts i seran 11:15 del matí. Estem fent tertúlia, com dèiem, amb Abel Rius, Susana Cuadrado i Alejandro Tercero. I volem encarar ara el tema de l'oficialitat del català a la Unió Europea, una d'aquestes potes que ha estat clau per aconseguir que Francina Armengol sigui la nova presidenta del Congrés. Després parlarem del futur d'aquestes possibles investidures a Pedro Sánchez, les negociacions del PSOE amb els partits independentistes, també el PP, que de moment intenta, insisteix, que també vol intentar aquesta investidura, a veure veure el rei Felip VI també per quin candidat es decanta en cas que els dos es pronunciïn, però com dèiem abans, volem tractar aquest tema de l'oficialitat del català a la Unió Europea, que pot ser una realitat a partir del 19 de setembre, veurem, i és que José Manuel Álvarez, el ministre d'Exteriors espanyol, va enviar una carta al Consell de la Unió Europea sol·licitant la modificació del reglament 1/1958, que és el que regula el regiment lingüístic i que finalment tira endavant, com dèiem, s'inclourien com a llengües oficials de ple dret a Europa el català, l'eusquera i el gallec. El fet que Espanya ocupi la presidència rotatòria d'aquesta Unió Europea, en principi hi ha gent que diu que li dona força en aquesta posició, però també, evidentment, caldrà la unanimitat de tots els països, que tots els països o la resta dels 26 restants hi votin a favor. Per parlar, doncs, de les possibilitats que hi ha de que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea i quins són els passos a seguir a partir d'ara, podem saludar a aquesta hora a Vicent Climent Ferrando, que és professor de la Universitat Pompeu Fabra i expert en política lingüística a Europa. Vicent, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ara ho dèiem, l'oficialitat del català a la Unió Europea pot ser una realitat a partir del 19 de setembre, que és quan hi ha aquesta primera reunió del Consell de la Unió Europea. Des de que es va anunciar, però en un primer moment semblava que s'havia donat molt per fet, però cada cop hi ha més gent que diu, compte, que això potser és més difícil que tiri endavant. Per començar, tu creus que hi ha possibilitats que no s'aprovi?
Bé, doncs evidentment doncs, és una possibilitat que no s'aprovi per una simple raó. El reglament, com tu deies anteriorment, el reglament 1/1958 demana la unanimitat de tots els estats membres, és a dir, que els 27 estats membres de la Unió Europea han de dir que sí, no es valen majories qualificades ni majories absolutes, sinó unanimitat, per tant tothom ha de dir que sí. En el moment en què un estat digui que no, doncs aleshores doncs ja no podria ser, perquè és un reglament que requereix la unanimitat. Això des del punt de vista legal o jurídic. Després també doncs, hem de veure d'altres qüestions, la qüestió de ha de ser una llengua d'estat o ha de ser una llengua oficial a tot l'estat o una llengua oficial a part de l'estat. El reglament, l'hem estat analitzant en profunditat, i diu que ha de ser una llengua oficial a un estat, no d'un estat, sinó a un estat. Per tant, la preposició aquesta de A o D serà clau per la interpretació de més probabilista o més restrictiva. Per tant, la clau de volta d'això és la unanimitat, per resumir-ho, si tothom està d'acord, tothom, vull dir, tots els estats membres, o aquesta interpretació del reglament 1/1958.
Clar, en aquest sentit, aquest és un dels arguments que apunta Ciutadans en aquesta carta que ha enviat a la resta de països, que es considera el partit que caldria un canvi constitucional perquè ara consten com a llengües cooficials. Per tant, com comentes, això dependrà una mica de la interpretació que en facin els diversos estats.
Efectivament, però si veiem la lletra, és a dir, aquest argument que comentes que ha posat al davant Ciudadanos no és possible per una raó, perquè el que diu el reglament 1/1958 és llengua oficial a un estat, un o diversos estats. Per tant, a un estat no vol dir que sigui a tot l'estat. Per tant, el català no és llengua oficial de l'estat espanyol, però sí que és llengua oficial a l'estat espanyol, a uns territoris concrets. Per tant, amb aquest A, doncs, on tenim l'element clau per desfer l'argumentari que han proposat Ciudadanos.
Hi ha precedents, però, que alguna llengua que ha arribat al Consell d'Europa en què s'ha proposat que sigui, al Consell de la Unió Europea, disculpeu, que s'hagi proposat que sigui oficial, s'hagi rebutjat?
Clar, normalment quan tu vas amb una proposta ja ferma, abans que et rebugin has de fer política de passadissos, és a dir, que tu no vas a una taula per votar una cosa quan possiblement la tens perduda. Per tant, normalment fins ara no havia passat mai que es porta una llengua per fer-la oficial i que un estat digui que no. Per què? Perquè mai fins ara s'havia fet a aquest nivell, perquè el català ha sigut la llengua que sempre ho ha intentat, i evidentment després de retruc basc i gallec. Per les altres llengües dites, o mal dites, regionals o minoritàries, cap d'altra ho ha intentat. Per tant, no s'ha rebutjat per això, perquè tu no vas a una negociació quan no ho tens guanyat.
Sí que hi ha precedents, però, d'algun cas que ha costat diversos anys que es fes efectiu aquesta oficialitat, com per exemple el gaèlic, no?, a Irlanda.
L'irlandès, efectivament, doncs, quan Irlanda va entrar a la Unió Europea l'any 73, doncs, no va considerar l'irlandès com a llengua oficial, no ho va proposar. Per tant, com que l'Estat no va dir res, doncs, per tant, l'irlandès no era oficial. Què va passar al 2005, si no m'equivoco? Al 2005, doncs, Irlanda va dir, doncs, ara jo també vull que la meva llengua sigui oficial. Com que van entrar 10 estats membres nous al 2004, doncs, els de l'est, juntament amb Malta, doncs va dir, la meva també. I aleshores ho va proposar i, evidentment, com que l'estat va dir, vull la meva llengua que sigui també oficial a la Unió Europea, els altres estats doncs van dir, endavant, ningú no s'hi va oposar. I, per tant, actualment Irlanda té l'irlandès, gaèlic irlandès, com a llengua oficial. A la Unió Europea també.
Sí, exacte. I en aquest sentit, quins estats, perquè s'ha posat molt el focus, sobretot en França, no?, com un dels grans esculls, perquè la mesura no s'aprovi, sabem que és un estat molt centralitzat, també pel que fa en matèria de política lingüística, però no sé si hi ha altres estats, més enllà de França, en cas que sigui un d'ells, que podrien tenir certes reticències a oposar-s'hi.
A veure, França sempre ha estat l'estat en més, diguem-ne, animadversió lingüística més enllà del francès. Per tant, però és a dir, és el que deia al començament, no és només França, és a dir, es requereix unanimitat, tots 27. Per tant, un altre estat que tampoc reconeix massa, per no dir gens, les seves minories lingüístiques és Grècia. Per tant, podria ser un altre cas. Un altre estat, per exemple, que no ha ratificat la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d'Europa, Consell d'Europa, no Consell de la Unió Europea, del Consell d'Europa, és Itàlia. Itàlia no l'ha ratificada, la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. Per tant, vol dir que aquestes mesures del Consell d'Europa no estaran en vigor a Itàlia. Per tant, Itàlia és una mica menys beligerant que França, però tampoc està molt per la labor. Per tant, qualsevol estat, el que passa és que la diferència entre el nostre cas i els altres casos és que, el que deia al començament, el reglament 1/1958 diu que la llengua ha de ser oficial a un estat. Per tant, si les altres llengües dels altres estats no són oficials, per molt que vulguin fer el mateix, no poden. És a dir, que les llengües dites regionals o minoritàries a França no podrien fer el mateix perquè no són oficials als seus territoris. El cors ho han intentat, però no és llengua oficial a Còrsega, o el bretó a Bretanya no és llengua oficial, és una llengua doncs reconeguda, és a dir, que existeix, però no té cap grau d'oficialitat com la tenim nosaltres aquí. Per tant, encara que volguessin, aquest país no ho podrien fer això, perquè el reglament 1/1958 diu que ha de ser una llengua oficial a un estat. No d'un estat, com deia abans, sinó a un estat.
Sí, sí, per tant, aquest discurs que també hi ha des d'alguns sectors que el reconeixement del català, l'euskera i el gallec podria, diguem-ho així, obrir la veda i fer que altres regions, altres països també volguessin aconseguir aquesta oficialitat, això té matisos i no seria tan senzill, no?
Efectivament, pel que acabo de dir, és a dir, ha de ser una llengua que tingui reconeixement d'oficialitat a aquell territori, com ho tenim nosaltres a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, al territori de l'Estat espanyol. Per tant, si no tenen aquesta oficialitat, per molt que vulguin, és a dir, no obri la veda automàticament, no. No és així. És a dir, s'ha dit, però no és així. Ha de ser oficial a un territori.
Sé que això de demanar que tregui la bola de vidre és complicat, però vostè com a expert en aquest àmbit, que fins i tot ha presentat al Parlament Europeu l'informe Avaluació del suport de la Unió Europea a les llengües regionals i minoritàries, què creu que passarà? És a dir, això que comentava, aquests dubtes que hi ha en França, Grècia o Itàlia, què és el més probable que passi? És a dir, l'estat espanyol té capacitat d'arribar a acords amb aquests estats i que ho acceptin?
Es tracta de voluntat política, és a dir, de capacitat d'acord la té, i a més ara perquè té la presidència del Consell de la Unió Europea. Per tant, capacitat té en tota negociació política, doncs un dona, és a dir, un proposa una cosa a canvi d'una altra cosa. Aleshores, aquí està la voluntat política de segons com de lluny vulguin anar l'estat espanyol amb aquest tema. Des del punt de vista tècnic és completament possible, és a dir, no hi ha cap impediment en que això sigui. Per tant, és una qüestió de voluntat política. Farà 15 anys, el 2005, des del 2005 fins al 2009, l'estat espanyol amb Zapatero i amb el ministre Moratinos van intentar proposar una cosa molt aigualida, uns acords bilaterals d'estat espanyol amb institucions de la Unió Europea, però això han sigut parxes, no ha funcionat gens. Per tant, és o això o un altre parxe. Jo espero, m'agradaria doncs que aquesta vegada sigui seriós. Hi ha moltes forces internes que intentaran impedir-ho. El partit polític que has comentat anteriorment ja ho ha fet públic, d'altres partits polítics també interns, el Partit Popular, doncs també ho intentarà boicotejar, molt probablement. Per tant, anem a veure les forces polítiques cap a on es decanten. Tinc una mica de dubte, perquè és un tema molt simbòlic, molt simbòlic, i és un tema molt important, si ho fes, però si és un altre parxe, és millor quedar-nos com estem, perquè de parxes ja n'hem tingut moltíssims, i jo crec que ja és hora el reconeixement complet i ple de la llengua catalana a Europa.
Tinc aquí els tertulians de la taula que volen fer-li també algunes preguntes. Susana, comencem per tu.
Sí, si el fil del que estava dient ara dels parxes, des del 2005 el català està considerat com a llengua de comunicació a la Unió Europea, corregeixi'm si estic equivocada, però no forma part de les 24 llengües oficials de la Unió. Això, perquè la gent ens entengui, vol dir que s'accepta l'ús molt limitat, però tot i així no s'accepta donar-li l'oficialitat, que és el que ara s'està plantejant. M'agradaria saber, com a ciutadà i també com a eurodiputats, aquest marge que hi ha, que és molt minso, molt petit, com a llengua de comunicació, a què et dona dret? O sigui, tu pots, a què et dona dret en la comunicació que tu puguis tenir amb les institucions europees, sigui el Parlament Europeu o la Comissió Europea?
Efectivament, des de l'any 2005 fins al 2009, aquests 4 anys, es van signar acords de l'estat espanyol amb diferents institucions europees, amb la Comissió Europea, amb el Consell, amb el Tribunal de Justícia, no amb el Parlament, no amb el Parlament. Per tant, aquests acords el que et donava era l'ús escrit per part del que un ciutadà es pogués adreçar a la Comissió Europea, a Brussel·les, perquè la Comissió Europea també té representació a Catalunya, a casa nostra, i allà sí que pots adreçar-te en català. Dic, a Brussel·les, a la Unió Europea en general, i rebre una resposta en la mateixa llengua. Però què passava? Que era, tu t'adreces en català, fan una traducció al castellà, aquesta traducció arriba a Brussel·les, i Brussel·les te la torna en castellà, es torna a traduir en català i te la tornen a tu. I l'estat espanyol va dir que posaria una oficina per gestionar això i encara l'estem esperant. Per tant, queda molt bé aquest acord, perquè el paper ho aguanta tot, però després és molt farragós, és a dir, no és pràctic, no és lògic. Va ser simplement, per això deia anteriorment, ho etiquetava de parte, és a dir, per això és millor, doncs, això són les molles de no és el pas sencer, vull dir, per tant, això no té cap sentit, és a dir, aquesta farragositat de dir, fas en català, després ho trobes en castellà, s'envia allà, dius, i això qui ho paga? Doncs, no se sap. Aleshores, acabava fent-ho, si ho feia la Generalitat, i dius, home, doncs, per això li pagant-ho nosaltres mateixos, i dius, no té sentit, aquests acords no han estat desplegats. Aleshores, l'únic acord que sí, per dir un element positiu, és quan a les reunions del Consell a Brussel·les, sí que amb un preavís, crec que eren de 15 dies, això ho hauria de comprovar, un preavís, doncs les persones, doncs per exemple, doncs els consellers, si debatia un tema econòmic, doncs anava el conseller o la consellera, en aquest cas d'economia, doncs podia utilitzar en aquest cas el català, però amb un preavís, etcètera, és a dir, que era tot molt, era com una crossa.
Sí, gairebé és dissuasori, no? Gairebé.
Bueno, dissuasori no sé, però era el paper ho aguanta tot.
Sí, sí,
sembla que estigui molt representat, però realment, home, per això deixem-ho estar. Era un pas endavant? Doncs si s'hagués complit, bé, sí, però vista aquesta farragositat, era més una nosa que una altra cosa, i aquest acord, el desplegament ha sigut molt, 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 molt petit, per no dir gairebé inexistent.
Abel?
Era un parche, aleshores no era una oficialitat.
Disculpa, Abel, sí?
Sí, jo crec que aquí una qüestió fonamental és precisament el que ha comentat i que està recollit precisament en aquest reglament 158, no? Que és la diferència entre l'idioma oficial d'un estat o l'idioma oficial a un estat. I en aquest cas, tant el cas del català com de l'euskera com del gallec, parlem de tres llengües que són oficials, malauradament, a un estat, però no són les llengües oficials de l'estat espanyol. Això també és una realitat excepcional, tenint en compte especialment el català, el percentatge de població dintre el total de població de l'estat espanyol que parla català, o, sense anar més lluny, el fet de que el català sigui oficial en territoris, en tres territoris, en tres comunitats autònomes, on viuen 14 milions de persones, gairebé un 30% no, de la població de l'estat espanyol. Però en aquest sentit, el que voldria preguntar-li és en relació a aquesta qüestió específica del fet de que el català és oficial a l'estat espanyol. En aquest cas, igual que en el cas del gallec i de l'euskera, seria la primera vegada que una llengua que no és l'oficial de l'estat passa a ser oficial a la Unió Europea. La resta de 24 llengües que són oficials a la Unió Europea són oficials almenys d'un estat, no? Hi ha casos com, per exemple, el suec, que és cooficial a Finlàndia, però també perquè hi ha una minoria, un 5% aproximadament de la població que parla suec, però que també és oficial d'un altre estat membre. Llavors, en aquest cas, en aquest sentit, el que volia preguntar-li és, des del punt de vista de les obligacions dels estats de protegir les seves llengües, en aquest cas, de l'estat espanyol, de protegir i de defensar el català, l'euskera i el gallec, si hi ha algun tipus de previsió o de provisió, o això implicaria algun tipus de canvi, no? També tenint en compte les situacions de discriminació lingüística en molts àmbits que patim els catalanoparlants, els catalans, igual que passa amb els gallecs, igual que passa amb els bascos, si hi hauria algun tipus de canvi, no? Des del punt de vista legal, des del punt de vista de les obligacions de l'Estat o de les autoritats espanyoles de defensar o de protegir aquestes tres llengües en relació amb la situació que hem viscut fins ara, no? Sense anar més lluny, tenim tribunals que estan intentant reduir el percentatge de català que es parla o que es fa servir a les escoles, no? Llavors, interès en saber si això significaria algun tipus de canvi, en el sentit que, clar, el català passaria a ser oficial de la Unió Europea sense ser llengua oficial de la Unió Europea sense ser llengua oficial de l'estat espanyol, no? Llavors, si ens ho pogués aclarir...
Cap problema. No caldria cap canvi ni constitucional ni normatiu, perquè l'article 3 de la Constitució, que és on es regula un dels principals, on es regula el règim lingüístic de l'Estat, diu que la llengua oficial de l'Estat és l'espanyol o el castellà, ara mateix no sé exactament com ho diu. Després també, això és l'article 3.1, el 3.3... parla, i ara mateix jo cito de memòries, però la idea és l'Estat té el deure de promoció de les llengües de l'Estat. Aleshores, amb aquest article 3.3 de l'Estat ha de fer per promoure les llengües, doncs, i cap doncs, el que s'està fent ara, és a dir, la promoció a Europa del català com a llengua, i les altres llengües oficials com a llengua oficial. Per tant, no caldria cap modificació de res. És veritat que seria una anomalia, perquè no ha passat en cap altre estat, seria una anomalia que fos el català fos llengua oficial a la Unió Europea i no ho sigui, perquè no ho és, a l'estat espanyol. L'estat espanyol com a estat es defineix com a monolingüe. L'única llengua oficial a l'estat espanyol és el castellà. I l'article 3.2 diu a les comunitats autònomes, si voleu fer la vostra llengua oficial, perfecte, però no és una qüestió meva. Per tant, l'estat no ha entomat el multilingüisme, no ha considerat les llengües des de mai com a propis, perquè no són oficials a nivell estatal. Per tant, seria una anomalia, per resumir, seria una anomalia. Bueno, aquesta realitat de dir, fas una llengua oficial a la Unió Europea i tu mateix no te la fas oficial teva. En cas que l'Estat volgués fer-la llengua oficial, aquí sí que cauria, que a nivell estatal, aquí sí que hi hauria un canvi molt, molt més profund de la Constitució, perquè la llengua oficial, la llengua en singular, és el castellà. Per tant, no n'hi ha cap altra lectura possible. Per tant, si es volgués modificar això, això sí que seria coses molt més complexes, per no dir, vist el panorama, una mica impossibles.
Però, per tant, professor Climent, un mix instint el que li deia, el que li preguntava l'Abel, no implicaria aquest reconeixement cap acció extra de protegir el català a l'Estat espanyol, eh?
No, és a dir, la Unió Europea va per un costat. Mm. Aleshores, la Unió Europea és allà, per tant, el que donaria dret al català és a estar a tots els programes, a totes les iniciatives europees, a participar a tot arreu. Us dono un exemple, perquè això, doncs, perquè la gent, doncs, que ens estigui escoltant, doncs, ho sàpiga. Vosaltres sabeu que és l'Europass, no? Suposo que sí, doncs, és la plantilla aquesta, doncs, europea, perquè els joves, doncs, busquin feina a diferents territoris, i aleshores ho tens en totes les llengües, ho tens també en noruec, que Noruega no forma part de la Unió Europea, ho tens en islandès, ho tens en turc, però no ho tens en català. Com una cosa tan administrativa, doncs no la tens en català. S'han fet, em consta que s'han fet peticions per tenir en català, i com que sempre deien és una qüestió política, no es pot tenir una plantilla de fins i tot aquest nivell, o programes de traducció adreçats als joves, 24 llengües, el català fora. O, per exemple, doncs, les tècniques de memòria de traducció assistida i traducció automàtica, que es diu el e-translation, perquè tot sigui en... Ho tenen també en ucraïnès, en àrab, en turc, i en català no. Però com pot ser que això sigui així? Doncs, perquè veieu una mica la importància de l'oficialitat del català, el gallec i el basc, evidentment, per participar i per tenir accés a tots aquests elements que són el nostre dia a dia. És a dir, no es tracta de dir que només una eurodiputada o un eurodiputat pugui parlar en català al Parlament, que també és important des del punt de vista simbòlic, sinó el dia a dia a la ciutadania afecta amb aquestes qüestions que existeixen.
Alejandro, ja per acabar, i també li demano la màxima brevetat possible, senyor Climent, en la resposta.
Doncs sí. Un matís i una pregunta. Matís, perquè, com deia l'Abel abans, que els tribunals estaven reduint el percentatge de hores de català en català a les escoles. Bueno, és que estem en una situació de que des de les assignatures no lingüístiques el 100% es fa en català, el 0% en castellà.
Tant
de bo per tu, però per molts castellanoparlants entenen que també una part raonable, que és el que diuen els tribunals, que una part raonable doncs estigui es doni amb les dues llengües, un 25-75%. Home, sembla més raonable que un 100%, 0%, no? En qualsevol cas, la pregunta era una miqueta el que ja li havia comentat l'Abel, no? Però, per concretar més, o sigui, no hi ha cap país que hagi, cap estat dels 27, que hagi proposat oficialitat d'una altra llengua que no sigui la comú i majoritària, o no sé com, o l'oficial principal. Cap altre país ha proposat mai l'oficialitat a la Unió Europea també d'una altra llengua, que no sigui la principal, tret del cas d'Irlanda, diguem-ne, no?, que va passar de l'anglès, no?, va afegir el gaèlic, entenc, no?, el 2005, però no hi ha cap altre país, ni Itàlia, ni Alemanya, ni, que tenen tot...
Sí. Breument, com hem demanat el teu company, la resposta és no. L'irlandès és llengua oficial de l'Estat, és a dir, no és una llengua oficial d'una part de l'Estat, sinó l'irlandès és llengua oficial i nacional d'Irlanda, és a dir, és la primera llengua, aleshores no és llengua dita regional o minoritària. La resta, cap altre estat, com a llengua plena oficial, cap. Es va intentar amb alguns acords el Regne Unit amb el per al galès també, amb els acords que l'havien de comentar. Però això era el que deia anteriorment, parxes, no era oficialitat plena i completa. És a dir, cap estat ho ha fet. Fins ara és la primera vegada que es fa.
Perfecte, queda clar, doncs. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Vicent Climent Ferrando, professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i expert també en política lingüística a Europa, per haver-nos ajudat a a dibuixar una mica més, a aclarir una mica més aquest panorama de què pot passar a partir del 19 de setembre en aquest debat sobre si efectivament s'oficialitza el català, el gallec i l'euskera a nivell de la Unió Europea. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Via Lliure.
Gràcies a vosaltres.
Fem res, 2 minuts de pausa i de seguida ho comentem amb els tertulians.
RAC 1. La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina. Amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula.
Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:15 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana. Via Lliure, cada dissabte i diumenge, a RAC 1.
5 minuts i seran les 11 del matí. Estava aquesta entrevista amb el professor Vicent Climent Ferrando, que estava despertant molts comentaris aquí a la taula, generava un debat. No sé qui vol començar a comentar-ho tot plegat. Com veieu aquest escenari de futur, efectivament, que es presenta de cara al 19 de setembre?
Parlàvem de que no sabíem quin país podria, o quin estat podria oposar-se realment, no? Estàvem fent càbales aquí, no? Sobre si la França...
El professor parlava això, no? De Grècia, de França, d'Itàlia...
Però eren especulacions, no? Dèiem que no hi havia hagut un sondeig d'alguna forma, no? De si hi havia una posició oficial tal, no? I després el debat...
Un sondeig, tal com estan anant les negociacions en aquest moment entre Junts i el Partit Socialista, no sé si tenim temps de fer sondejos, no? Sobre això. El que sí és important és que hi hagi un compromís per escrit, però, a veure, ningú té la bola de vidre, però no sembla senzill. Si aquí fer volar coloms i dir que això, la de l'oficialitat del català a la Unió Europea està fet, penso que el camí és molt llarg, molt, 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 i farragós, i ple d'espines, i si que hi ha d'haver voluntat política, per suposat, però també hi ha d'haver canvis en tractats, canvis de reglaments, i aquesta unanimitat que tan difícil d'aconseguir entre tots els estats, que això aquí és allà on podem topar, no?
Si més no, no sé, una cosa deixar clara al professor, és que no caldria canviar la Constitució, perquè amb aquest article que n'hi ha prou que sigui oficial a un estat, sinó no només de l'estat, no? Sí que sembla que...
El reglament, cas,
exacte,
no?
Sí, el reglament, sí.
No, la Constitució...
No, però una opció és que els ciutadans apuntava que cal canviar la Constitució perquè el català, el gallec i el basc, en tot cas, siguin oficials, no? I el professor deia que no caldria perquè amb el reglament ja podríem parar aquestes llengües cooficials.
Sí, aquí hi ha una qüestió fonamental que és també el que s'ha comentat, no? Aquesta idea de voluntat política dels governs dels estats membres, no? Que és molt representatiu, és un cas molt interessant perquè reflecteix d'una forma molt nítida fins a quin punt la Unió Europea, si li treus totes les capes, el que queda és un club d'estats. Un club d'estats que intercanvien interessos, que es defensen mútuament, que fan cessions, que fan, bueno, I en aquest cas hi ha una voluntat política totalment interessada per part del govern Sánchez, perquè sap perfectament que si no passa aquesta fase ja no pot aspirar a una negociació per formar govern, perquè Junts automàticament li perdria aquesta confiança que ha començat, no?, una mica, sembla, a construir o a generar. I, per tant, és una mesura, és una proposta que fa en contra de la seva voluntat, és una qüestió que mai ha portat al seu programa polític, i aquí s'haurà de veure fins a quin punt el govern de Pedro Sánchez està disposat a fer cessions, no?, a negociar amb aquells estats, amb els governs d'aquells estats que puguin estar d'entrada, que es puguin mostrar contraris per qüestions absolutament internes, i s'han mencionat diferents casos. Hi ha el cas de Grècia, hi ha el cas de Romania, hi ha el cas dels països bàltics, però també hi ha el cas obvi, que és el de França. Vull dir, al final, aquí el que s'està demanant també és que passin a ser oficials a la Unió Europea dues llengües que es parlen, que són minoritàries, també a l'estat francès. I això també tindria unes implicacions pel que fa als drets lingüístics de població que ara mateix viu a l'estat francès.
Clar, és que és un precedent. Vulguis o no, obres una porta que de moment tampoc saps què hi ha darrere, no?
Absolutament.
És un camí molt inexplorat en aquest sentit.
Però al final és una qüestió que depèn, insisteixo, de la voluntat política, en aquest cas absolutament interessada i amb un punt inclús cínic del govern de Pedro Sánchez, que s'havia compromès fa 4 anys, doncs, a impulsar aquesta mesura. Al final, doncs, no la va portar a terme, com era bastant lògic i evident. Però després també és el punt de vista del que són els drets dels estats en relació als drets dels ciutadans. Hi ha, d'una banda, el Tractat de Lisboa, i després hi ha la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que plantegen, situa una mica la protecció també del que són els drets de les minories lingüístiques i la qüestió de la no discriminació. Això sobre el paper. Però, evidentment, aquí veiem que l'aplicació d'aquests preceptes i d'aquests articles està absolutament condicionada, insisteixo, per aquesta voluntat dels governs dels estats, no? I del fet de voler-ho portar a terme i, de fet, després estar disposats a cedir, i haurem de veure, insisteixo, en què està disposat a cedir el govern de Pedro Sánchez, amb tal que això tiri endavant.